Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Roquetes i Jesús anul·len la celebració de la festa de Sant Antoni davant de l'elevant risc de rebrot per la Covid-19 i també pel nombre constant de positius. I és que l'incessant degoteig de casos positius de Covid-19 i l'elevant risc de rebrot a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre han portat a l'Ajuntament de Roquetes i al Patronat de Festes de Roquetes, conjuntament amb l'entitat municipal descentralitzada de Jesús i la secció de festes de Jesús, a prendre la decisió d'anul·lar la celebració de la tradicional festivitat de Sant Antoni, que estava prevista a celebrar el pròxim diumenge 23 de gener. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, Ciscoller, ha avançat que no descarten poder celebrar la festa de Sant Antoni més endavant, tot i que dependrà de l'evolució de la pandèmia, que també condicionarà la celebració de Carnestoltes. Oller també ha anunciat que, de moment, el que sí és previst realitzar és la representació de la barraca de Sant Antoni prevista per al divendres 21 a les 8 de la tarda a la Biblioteca de Roquetes.
Com a regidor de Cultura i de Festes de l'Ajuntament de Roquetes, informar, en aquest cas, pel motiu pel qual s'ha suspès la festa de Sant Antoni prevista per al diumenge, no d'aquesta setmana, sinó de la setmana que ve, per al dia 23. S'ha suspès perquè, davant de la incidència que tenim del coronavirus, no només a Roquetes i Jesús, sinó a nivell de Terres de l'Ebre, i davant d'extremar la prudència, l'administració pública som els qui hem de donar exemple, i malgrat que hi ha moltes ganes de fer coses, perquè tothom d'una manera o altra volem gaudir de les festes i gaudir de trobar-nos amb gent que potser fa temps que no et trobes i tal, la pandèmia ens condiciona molt. I estem ja a un índex de coronavirus del 3.000 alt, i per tant estem en unes xifres molt altes a nivell de contagis, que això provoca que des de l'Ajuntament de Roquetes, des de l'Ajuntament Emeri de Jesús, juntament amb la Comissió de Festes de Jesús i el Patronat de Festes de Roquetes, han decidit conjuntament de suspendre enguany el Sant Antoni per... a causa de la pandèmia. Per tant, vam estar-ho parlant a veure si hi hauria la possibilitat potser de tirar-ho més endavant. Ara per ara, tal com està la situació, no es pot fer. Veuríem si més abans se pot fer. Si es pogués fer, veuríem en quines condicions, com i quan. Per tant, és una cosa que encara ho tenim reservat i ens ho hem d'acabar de parlar. Igual que Carnestoltes és el mes del febrer. Esperem que aquest pic de pandèmia i de contagis que tenim ara, que és tan greu i tan gran, hagi baixat per a poder, a finals d'aquest mes, començar a planificar Carnestoltes, que és a finals de febrer. Tant de bo si ho poguéssim fer, però sempre és allò, una cosa planifiques, una altra cosa és el desig, una altra cosa són les ganes, però al final la realitat s'imposa. De la mateixa manera que teníem també planificades tot una sèrie d'activitats de Nadal i que tampoc no s'han pogut portar a terme. El problema que això representa és que ho has de planificar, ho has de promoure, bueno, has de publicitar-ho, organitzar-ho, has de moure tota una sèrie de gent, recursos i temps que, quan arriba el moment, malauradament, la pandèmia és el que en aquest cas condiciona i tota la feina feta se'n va en orris. Dic que Sant Antoni i jo havíem estat parlant i organitzant ja des del 10 de setembre, de desembre, o sigui que per tant feia més d'un mes que ho estàvem ja treballant i la realitat és tossuda i per tant ho hem hagut de suspendre. No, per això el que diem, començarem a preparar Carnestoltes i veurem si hi ha alguna possibilitat de fer també Sant Antoni, veurem, més endavant. En el cas que no es pogués, doncs bueno, Sant Antoni ho deixem per a l'any que ve. Malgrat tot, sí que a nivell d'Ajuntament de Roquetes hi ha una activitat cultural lligat a Sant Antoni, que és la barraca Sant Antoni, que tenim prevista fer-la a la Biblioteca Mercè Lleixà el dia 21, divendres 21 a les 8 de la tarda, i ara per ara encara la mantenim perquè els aforaments en espais reduïts està a nivell cultural és un 50%, per tant a nivell de capacitat i de control d'accés ho tindríem garantit, però tot estarà en funció també del que ens diguin des del Procicat i també des de Salut per si se pot tirar endavant o no. Per tant, això ara per ara continua obert, continua vigent i per tant la idea és poder-ho fer i segons com estem la setmana que ve o que us puguen arribar a dir des de Salut, ho farem o no. Ara per ara, ja dic, però no ho dic, està previst fer-ho. No? L'activitat de la barraca de Sant Antoni, el divendres dia 21, a les 8 de la tarda, a la biblioteca Massanyixa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La titular del jutjat número 5 de Tortosa va prendre declaració aquest passat dimarts a dos nous detinguts per la mort violenta d'un jove a Roquetes el passat 4 de gener. La jutge ha decretat per aquests dos nous investigats la llibertat provisional amb mesures cautelars. Han de compareixer cada setmana al jutjat, se'ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir del territori. La magistrada també ha acordat modificar la situació personal per tres dels primers set detinguts que es trobaven en situació de presó provisional des del passat divendres. Finalment, n'ha acordat la llibertat provisional amb les mateixes cautelars que els dos nous arrestats. La causa està oberta per un delicte d'assassinat i ja s'ha aixecat el secret de sumari. En total, són 9 ja els detinguts que haurien pres part en aquest assalt de la casa que ocupava la víctima al centre de Roquetes, tots ells investigats com a presumptes autors d'un delicte d'assassinat. Un dels ocupants de l'habitatge, que va poder fugir, va avisar a la policia i als efectius d'emergències que van descobrir al carrer el cos del jove de 26 anys després de precipitar-se d'un pis d'aquest edifici i amb dos ganivetades a l'esquena. Els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques no van poder fer res per salvar-li la vida. Els set primers detinguts per l'assalt van ingressar el passat divendres a presó provisional, però la jutge ha revisat la situació de tres d'ells que han quedat en llibertat provisional amb mesures. Els altres quatre es mantenen en situació de presó provisional comunicada i sense fiança. L'Estat en demanarà enguany una ampliació de crèdit de 638 milions d'euros per fer front al pagament als bancs que van finançar la indemnització del projecte Castor, segons va ordenar una sentència del Tribunal Suprem. El govern espanyol, que ja va aprovar la mesura a finals del desembre del 2020 amb un reial decret, l'ha tornat a incorporar recentment a un projecte de llei de mesures de suport econòmic i social per la via d'urgència. Per fer front al pagament de tot el deute, 1.351 milions d'euros més interessos, s'ampliarà el crèdit fins a aquesta xifra a partir de la baixa d'altres crèdits del pressupost estatal. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha censurat que es prioritzi el pagament sense voler investigar les causes del fiasco del projecte Castor.
Tenim damunt de la taula una nova evidència de per a qui està governant el PSOE. Baix el títol rimbombant de Proyecto de Ley de Medidas Económicas de Apoyo Social y Económico, que se tramita per la via d'urgència, que semblarien això, mesures d'urgència per a fer polítiques socials, el que estan fent és justificar el pagament de 600 milions d'euros de nou per al Castor. És una autèntica vergonya que això fa el mateix partit que quan li exigim o proposem fer comissions d'investigació per a depurar responsabilitats i no simplement pagar a la primera de canvi la indemnització multimilionària que van fer el pelotazo amb el Castor, se neguen en rotund. És una autèntica vergonya, no? Això està passant mentre, per exemple, l'empresa Enagás està llançant globus sonda perquè a veure si en la benevolència habitual del Partit Socialista evita el desmantellament i pot vendre les instal·lacions del Castor, unes instal·lacions que no saben quin ús se li pot donar, quan ja està clar que ha sigut un projecte que ha ficat en risc a tota la població. És una autèntica vergonya el que està passant i conforme està governant el Partit Socialista al respecte, no? Saben que són responsables de tot el que ha passat en el Castor i el que fan és tirar cortines de fum per a evitar qualsevol tipus de responsabilitat que saben que al final es esquitxarà. I aquesta nova mesura, aquest nou projecte de llei, és una evidència més de la desvergonya i de la falta d'escrúpols a l'hora de governar i a l'hora de no assumir cap tipus de responsabilitat respecte a este bluff, que al final serà, com sempre, ho pagarem pagant els contribuents.
Ara, Enagás té pendent iniciar les obres per clausurar definitivament els pous del projecte Castor, amb els segells caducats des d'uns dos anys. Després que el Suprem desestimés el recurs de l'escal UGS en contra de l'obra, el govern espanyol preveu que l'actuació quedi finalitzada al mes de desembre de l'any 2023 amb un cost de 70 milions d'euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Tortosa, Miquel Àngel Albacar, considera que és impossible construir un govern municipal alternatiu amb un projecte sòlid, després de la negativa d'Esquerra a presentar una moció de censura a l'alcaldessa Meritxell Roger. El regidor diu que aposta per un altre model de ciutat i una altra manera de governar i que treballaran en un projecte alternatiu propi per liderar Tortosa. El portaveu de Ciutadans, al consistori tortosí, també ha criticat, ha dit, l'immobilisme de l'alcaldessa i del PSC i ha acusat a l'equip de govern de generar inestabilitat. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la consellera de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez, van fer ahir dimecres una jornada de treball conjunta per tal de començar a desplegar el conveni signat entre les dues administracions per col·laborar en polítiques de memòria democràtica. La consellera de Qualitat Democràtica Valenciana, Rosa Pérez, ha assenyalat que el País Valencià va endarrerit respecte a Catalunya i que aquesta és un exemple per desplegar la feina iniciada l'any 2015 per obrir fosses i identificar les víctimes amb un banc d'ADN.
I per tant nosaltres volem intercanviar experiències i veure com podem avançar en moltíssimes qüestions en les que nosaltres volem anar molt més junts. No? Jo crec que és molt important per sobretot per justícia, memòria i reparació, però també com a garantia de no repetició. No? I jo, nosaltres, a més, molt assustats de veure l'avanç que n'hi ha també de determinades polítiques que, a més, se consideren herederes precisament de tota aquesta barbària que va ser el franquisme i que això, veritablement, jo crec que podem dir que és el resultat de molts anys de polítiques de desmemòria. Per tant, és molt important avançar en aquest tipus de polítiques i així ho estem fent al País Valencià i, per tant, molt contents de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya.
Així, el govern valencià també vol conèixer el funcionament del Memorial Democràtic perquè s'hi pugui emmirallar l'Institut de Memòria Democràtica Valencià. Una de les col·laboracions més importants serà l'intercanvi de dades genètiques per tal de trobar els desapareguts a banda i banda del riu Sénia, com és el cas d'un familiar de la mateixa consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Amb el tema de les fosses i la identificació de restes, com a curiositat dir-li, consellera, que el meu tiet avi va desaparèixer precisament a València. Llavors ell va perdre la vida allà com a conseqüència de la guerra. Sabem que va estar doncs, enterrat en una fossa al País Valencià i doncs, una de les coses que m'agradaria fer doncs, poder és, doncs, quan tingueu doncs, tot el tema habilitat, doncs, deixar les mostres, no? I formar part doncs, d'aquest cos humà de la guerra al País Valencià i, bueno, i poder recuperar també saber on està, si més no, enterrat el tiet avi que va allà lluitar a la guerra doncs, al País Valencià.
La consellera valenciana i el seu equip han visitat les Terres de l'Ebre acompanyats de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Primer, han conegut el poble vell de Corbera d'Ebre, bé cultural d'interès nacional des de l'any 1992 i amb un projecte lles per consolidar-lo i millorar-lo. També han visitat el centre d'interpretació 115 dies a Corbera d'Ebre i el memorial de les Campusines a la Fatarella. En aquestes visites, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, s'ha lamentat que l'Estat no inverteixi més recursos en la memòria històrica.
Lamentar que l'Estat de moment no demostri que sigui una prioritat, sinó que l'han deixat aparcada, però sí, com a Catalunya, que tindrem doncs, en breu una presentació del que és aquesta llei de memòria democràtica, que és el que ens ha d'ajudar també a aglutinar tot el corpus legislatiu que tenim a Catalunya i, a més, fer des d'una mirada molt nostra perquè doncs, tenim prou bagatge i prou de realitat i prou coneixement, no?, de com volem enfocar la llei i, per tant, a partir d'aquí desenvolupar totes les polítiques en defensa d'aquesta dignitat i d'aquesta memòria.
Per la seva part, la consellera de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez, ha explicat que un dels projectes que més interès els desperta és el banc d'ADN i com es fan aquestes identificacions de víctimes exhumades a les fosses. De fet, un dels aspectes més importants d'aquest conveni és que un cop elaborat el cens de víctimes valencià es puguen intercanviar les dades genètiques.
Nosaltres tot el tema, per exemple, de les identificacions, en el tema de l'ADN, no? Ells van molt avançat, això són temes que volem parlar. Nosaltres ara hem creat, estem ficant en marxa tot el que és lo del banc d'ADN, el tema de les identificacions des d'un punt de vista públic. La Generalitat de Catalunya en això està més avançada que nosaltres. Nosaltres volem veure aquesta experiència. També volem fer un intercanvi també del tema dels llistats de víctimes. Nosaltres estem fent també el cens de víctimes. Catalunya en aquest tema també ho du molt treballat, volem veure com ho estan fent i com podem també passar-se les dades, no? En aquest conveni de col·laboració el que diu és que, veritablement, pues, víctimes que figuren en aquest llistat, que siguin del País Valencià o viceversa, pues, donar-se tota la informació, no? I anar col·laborant. Nosaltres pues, això tenim molt d'interès en saber com han funcionat determinades qüestions. Per exemple, dèiem el memorial, no? El memorial que no va sols el d'ací, sinó el memorial que ja tenen contemplat la llei, que nosaltres anem a ficar en marxa també l'Institut de Memòria Democràtica i, per tant, o sigui, volem saber com està funcionant funcionen. Volem veure les experiències en les que Catalunya, el govern de la Generalitat catalana, va per davant, no? I que, per tant, jo crec que això és molt important, no? Nutrir-se d'experiències que s'han fet en altres territoris i que, per tant, a nosaltres ens poden enriquir de cara a totes les polítiques que volem fer de memòria democràtica.
D'altra banda, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha explicat que no hi ha novetat en el bloqueig judicial per la retirada del monument franquista a Tortosa i ha argumentat que tornem a ser a l'hivern i que encara que se'n resolguin les problemàtiques, demà mateix hauria d'esperar-se a les condicions del clima. Però, segons Ciuró, aquesta és una crònica d'una mort anunciada que es va endarrerint i que no ajuda.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els departaments d'Empresa i Treball destinen més de 1,4 milions d'euros entre els programes de formació professional, ocupacional dual i projectes singulars a les Terres de l'Ebre. Així, el Departament d'Empresa i Treball, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, otorga 1.441.921 euros dels programes de formació professional, ocupacional, dual i projectes singulars a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de facilitar l'accés de les persones joves al mercat laboral. En concret, a les Terres de l'Ebre s'otorguen 786.000 euros al programa de formació professional ocupacional dual que suposen la contractació de 44 joves i 4 professionals per a les entitats beneficiàries, que rebran un pressupost de 323.800 euros al Consell Comarcal del Baix Ebre per a 16 joves i 2 tutors, 211.000 euros a la Cambra de Comerç de Tortosa per a 14 joves i un tutor i 251.000 euros a l'Ajuntament d'Amposta per a 14 joves i un tutor. Aquests joves seran contractats per empreses que tindran subvencionat el 100% del contracte i la Seguretat Social durant un any, ja que són les entitats beneficiàries qui reben aquests ajuts. D'altra banda, el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Treball, també otorga a les Terres de l'Ebre 3 programes dels projectes singulars amb l'objectiu de reforçar la ocupabilitat de les persones joves entre 16 i 29 anys, no ocupades i no integrades en el sistema d'educació o formació, mitjançant la realització d'actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d'Implementació de Garantia Juvenil. En concret, els 3 programes atorgats són per a 140 joves ebrencs i compta amb un pressupost de 655.000 euros que reparteixen amb els projectes de la Fundació Antoni Jiménez, amb un total de 181.000 euros, on hi participaran 20 joves per al projecte Mà Social Ambiental per a la recuperació d'oficis, 224.000 euros a l'Ajuntament de Tortosa per a 60 joves per al projecte Anem per Feina 22 i 248.000 euros a la Fundació Diagrama per a 60 joves per al projecte de formació i inserció per a joves en l'àmbit de la restauració i la fleca i brioixeria. La finalitat és donar cabuda a projectes que promoguin les oportunitats de trobar feina a persones majors de 16 anys i menors de 30 anys a través de la formació i l'orientació, així com altres actuacions com la mobilitat internacional, la formació professional dual, les pràctiques no laborals, la prospecció laboral i les experiències professionals.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, arrenquem de nou. Un ambient força fred a bona part de la zona amb aquests valors negatius cap a l'interior, sobretot cap a la Ribera d'Ebre, ara mateix amb aquests menys 4 graus a Vinebre. També si ens anem cap a la Terra Alta, parlem d'una temperatura negativa, per exemple, de menys mig grau a hores d'ara Gandesa, i sí que cap al Baix Ebre i Montsià la temperatura és una miqueta més suau, més alta, més positiva, però tot i això amb valors baixos. Per exemple, en Posta tan sols tenim 4 graus o bé a Alcanar en tenim 5. S'espera que a mesura que avanci el dia domini el sol i, per tant, la temperatura s'ha d'anar recuperant. Tot i això, avui a molt estirar parlarem d'una temperatura màxima d'entre 11 i 12 graus, per tant la sensació serà de fred. I d'altra banda també cal dir que a hores d'ara tenim alguns bancs de boira però que ràpidament s'aniran trencant, per tant avui mantindrem el temps estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.